COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 22 minuts pràcticament. Des de Tarragona continuem a Herrera en COPE, el dia en què sabem que en els tres primers mesos de l'any han mort a Catalunya 36 persones en 35 accidents mortals a la carretera. És una víctima cada 3 dies, 13 menys, això sí, que en el mateix període de 2018. En aquell moment van morir 49 persones en 41 accidents. Alerta, els col·lectius vulnerables a la carretera, motoristes, ciclistes i vianants. A Tarragona hi ha hagut 13 accidents mortals només en els tres primers mesos de l'any. Si van al volant o s'hi han de posar, si us plau, seny. Precaució. Avui al programa repassarem tota l'actualitat que ens porta aquest primer dilluns d'abril. Parlarem de nutrició, d'alimentació. Avui amb una experta en nutrició infantil. La Cristina Jardí vindrà a explicar-nos els resultats d'un estudi sobre l'impacte de l'ús de fórmules infantils i, en general, l'impacte de l'alimentació en els nostres petits, des de que neixen fins als 2 anys i mig. No s'ho perdin. A partir de la 1 hem d'agafar la Nacional 240. Avui amb el Ricard Álvarez parlarem de llibres de literatura infantil i juvenil. Recorden si hi va haver algun llibre que els enganxés molt de petits, de joves, doncs ho volem saber. Ens ho poden explicar a través de Twitter @copetarragona o a través del WhatsApp del programa. Ja saben, és el 672 65 35 34. 672 65 35 34. Quin és aquest llibre que recorden que els va enganxar tant? En la darrera mitja hora del programa també tindrem temps per als vins, avui els del celler Cedó Anguera. Tot plegat en directe fins a les 2 al 93.5 al Camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin ho podem fer en directe a través del web o l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Fem la primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia, Aleix Poblet. Bon dia.
Bon dia. Continuem amb el cel força ennuvolat i amb pluja, sobretot al sud de la província de Tarragona, per les properes hores d'avui dilluns. Temperatures amb pocs canvis. 20 graus a Tortosa, 18 a Tarragona, al Vendrell i a Reus, i 16 a Gandesa. El vent bufa de component és força suau. De cara a demà, tot i que desapareixen les pluges, seguirem amb un cel força ennuvolat a tota la província. Alguna pluja dèbil podríem tenir a l'interior de la província, però la probabilitat és molt baixa. Temperatures amb pocs canvis, les mínimes les tindrem de 4 graus a Gandesa, 6 a Reus, 8 a Tarragona, al Vendrell i a Tortosa. Les màximes pugen, 23 graus a Tortosa, 21 a Gandesa, 20 a Reus, 18 a Tarragona i al Vendrell. El vent bufarà de forma variable, el notarem del sud-oest al litoral. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Normalitat a les carreteres a aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Vinga, 12 i 25, entrem en matèria. El Departament de Salut presentarà en els propers dies un protocol per atendre infants i adolescents que hagin patit abusos sexuals. La voluntat és que aquest mecanisme funcioni de manera coordinada amb altres àrees, no només amb salut, sinó també amb treball, afers socials, justícia, ensenyament o la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Volen evitar i detectar casos, també atendre a les víctimes d'aquesta xacra, i aquest mecanisme no funcionarà únicament com a atenció directa a la víctima, sinó també a l'entorn, que és molt important. Ho ha explicat el responsable de planificació de la regió sanitària del Camp de Tarragona, és Xavier Ansa. L'escoltem.
Hem de treballar de manera coordinada per tal de que quan es detecti un cas o una sospita de cas, tot es faci de la manera més ràpida i més simple possible i més desestigmatitzadora possible. Tothom actua per tal de posar en marxa tots els mecanismes necessaris, no només d'atenció directa a la víctima i al seu entorn, sinó que també de prevenció. En el món de l'ensenyament, quins aspectes s'haurien d'intensificar per tal de fer prevenció en aquest camp.
Per cert, des de Salut alerten d'un increment en el nombre de persones que pateixen infeccions de transmissió sexual. Per aquesta raó, duran a terme un projecte per millorar-ne l'atenció amb discreció i de manera resolutiva. S'han creat unitats d'experts en malalties de contactes per a una millor diagnosi i tractament. Canviem de qüestió. En plan econòmica, la Costa Daurada arrenca temporada amb la vista posada en el possible repunt del turisme rus aquest any. El turoperador TUI Rússia hi mourà més de 30.000 turistes enguany i té l'objectiu d'augmentar fins als 60.000 els visitants a les nostres comarques al 2020. La companyia aposta per la Costa Daurada i la presenta com un producte diversificat entre la resta. De fet, arreu de Catalunya van portar l'any 2017 700.000 visitants. La previsió és que enguany aquesta xifra creixi entre un 10 i un 15%. Una de les potes essencials per a aconseguir-ho és la connexió aèria entre Rússia i Catalunya. L'aeroport de Girona doblarà aquest estiu les dues rutes actuals amb Moscou i per 2020 la previsió és afegir nous vols a Reus. El perfil del turista rus que visita la Costa Daurada continua sent sobretot familiar i amb un alt poder adquisitiu. Precisament l'aeroport de Reus ha començat oficialment temporada d'estiu amb 37 rutes programades, 3 més que l'estiu passat, i des del 31 de març fins al 26 d'octubre un total d'1,1 milions de seients s'oferiran en els diferents vols que connectaran la capital del Baix Camp amb diversos punts de la resta de l'estat, però també d'Europa. Per països, el Regne Unit es manté com la destinació amb més seients programats, el segueixen Irlanda, Països Baixos i Bèlgica. Polònia experimenta un augment del 362% amb més de 28.000 seients oferits. I avui s'ha inaugurat la nova connexió amb Gansk. Una gran estrena també d'aquesta campanya serà la de l'aerolínia russa Norwin, que permetrà viatjar de Reus a Moscou. Després d'Anglaterra, els països amb més seients programats, com els dèiem, són Irlanda, Països Baixos i Bèlgica de moment. I a més coses, l'Ajuntament d'Alcanar ha creat un catàleg municipal d'oliveres mil·lenàries on s'han inclòs 7 arbres monumentals que ja estaven declarats per la Junta de Govern d'Interès Local. És una declaració que les blinda de ser arrencades. Es tracta d'oliveres de la partida de l'Ermita del Remei, que també formen part d'aquest inventari de la Mancomunitat de la Taula del Sénia. La catalogació de les oliveres com arbres d'interès local implica la prohibició de tallar-les, arrencar-les total o parcialment i tampoc danyar-les. L'Ajuntament vol reforçar així la preservació del patrimoni natural del municipi i oferir línies de suport i assessorament als propietaris. L'Ajuntament podrà incloure d'ofici una olivera al catàleg i també ho podran sol·licitar els tècnics municipals, ciutadans particulars, associacions de veïns o institucions. En el cas d'arbres de titularitat privada, la petició només la podrà fer el propietari de la finca on està l'arbre o bé l'administració. Encara en plana mediambiental, s'han alliberat 5 tortugues marines a la Punta de la Banya, al Parc Natural del Delta. Han pogut tornar així al seu hàbitat. Els exemplars havien estat capturats accidentalment durant els mesos de gener i febrer i han quedat atrapats per les xarxes d'arrossegament de pesca. Segons dades de la Generalitat, durant 2018 s'han recuperat 67 tortugues. D'aquestes, 66 ja han pogut tornar al mar. I en successos, desmantellada una plantació amb, atenció, 2.480 plantes de marihuana. Era una nau industrial del polígon de Valls. Hi ha un detingut, però la investigació continua oberta, ja que la policia està buscant un dels dos individus que gestionaven la plantació, que va escapar en el moment de l'escorcoll. I a Tarragona, la Urbana ha detingut un home de 32 anys al que han enxampat fent zigazagues pel passeig marítim Rafael Casanova. Es negava a fer-se la prova d'alcoholèmia i va empènyer els agents que li van dir que havien d'immobilitzar-li el vehicle. També ha quedat detingut per un delicte contra la seguretat vial. També han obert diligències a un home de 53 anys al que han enxampat begut al volant. Va donar 0,79. Recordem que el permès són 0,25 per a conductors no professionals. La trucada d'un ciutadà que el veia conduint fent maniobres estranyes va permetre localitzar-lo. També portava l'assegurança caducada. Tocada, per cert. També els expliquem avui que han denunciat al jutjat al president de la cooperativa olivarera del Baix Ebre per ocultar els comptes de l'entitat, no convocar la Junta i bloquejar el relleu dels membres del Consell Rector. La denúncia presentada remarca que Hilari Curto, que també és coordinador d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre, no ha mostrat ni presentat davant el Departament de Treball els comptes de l'entitat des de l'any 2015. Com a conseqüència d'això, la renovació dels càrrecs del Consell Rector està legalment bloquejada i no es poden fer noves anotacions als comptes. Segons la denúncia, l'entitat amb el seu municipi, amb seu al municipi de Camarles, acumula més de 4.600 euros de la Seguretat Social i fa mesos que no paga els treballadors. L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha tancat el 2018 amb pèrdues de 111.000 euros, una xifra inferior a la d'anys anteriors. Abans d'acabar l'any està previst que el CatSalut assumeixi el control de la gestió i del dèficit acumulat mitjançant la creació d'una nova empresa pública. Una bona notícia, el nou centre de dia especialitzat en Alzheimer a Reus obrirà portes al setembre. Divendres posaven la primera pedra d'aquest centre, d'aquestes obres, que tindrà 1.000 metres quadrats construïts i zona enjardinada. Està pressupostat en 1,8 milions d'euros. Les obres van arrencar al gener i es preveu que acabin al juliol. La previsió, com els dèiem, inaugurar al mes de setembre. Tindrà capacitat per a 80 usuaris al centre de dia i 60 més a la unitat de rehabilitació cognitiva. La Fundació ha sol·licitat a la Generalitat que siguin públiques la meitat de les places d'aquest centre de dia, de les 40 que s'adreçarien a persones amb pocs recursos. El volum estimat de malalts a l'àrea d'influència de Reus és de 5.600 persones, a la demarcació es calculen 16.500 casos. I també els expliquem avui que la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha tancat aquest cap de setmana l'any de la commemoració dels 18 anys de vida del moviment antitransvassament amb una festa reivindicativa a Amposta. Centenars de persones han participat de la jornada. Després que el Tribunal Suprem hagi desestimat el recurs contenciós administratiu contra el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre presentat l'any 2016, des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre asseguren que la lluita continua per blindar el riu Ebre i el territori. Per això no descarten estudiar altres vies legals i volen crear un lobby més potent i pressionar Europa. La portaveu de la Plataforma és Matilde Font.
D'alguna manera, el Tribunal Suprem el que pensem és que l'únic que ha fet ha sigut legitimar la política hidràulica del govern espanyol. Mentre n'hi hagi negoci darrere de l'aigua i darrere de les infraestructures que comporten el fet de traure aigua i tot el negoci que n'hi ha darrere, la lluita continuarà.
I 33, en esports, reunió avui entre els administradors concursals del Reus Deportiu amb representants de la Liga. Segons llegim en diversos mitjans, es van trobar dijous amb Joan Oliver per revisar la comptabilitat del club. De moment, pel que sabem, el deute s'aproparia als 8 milions d'euros. Avui, aquesta reunió amb la Liga, mentre continuen pendents de la decisió del Tribunal Administratiu del Deporte sobre si l'equip podrà tornar a la categoria o haurà de competir en categories inferiors. El jutge, de moment, proposa 3 anys sense competició professional. I en futbol també, avui partit del Nàstic al camp del Zaragoza a les 9 del vespre. Rival directe a la part baixa de la taula i sense gaires opcions. Amb 24 punts només guanyar pot donar aire i continuar pensant en la permanència dels graners. 3 autobusos amb part de l'afició, un centenar de persones, viatjaran avui cap a Zaragoza. Acabarem el bloc informatiu repassant portades de diaris. Al de Tarragona llegim: Tarragona crece en viviendas junto a Tabacalera. Al Reus Digital destaquen aquesta hora que els administradors concursals del Reus es reuniran avui amb la Liga. I al Tarragona Digital destaquen que l'atenció primària del futur demana pas, diuen 10 anys de l'Hospital Lleuger de Cambrils. Al diari més en portada, l'operador turístic TUI Rússia enviarà 30.000 russos enguany a la Costa Daurada. I al Tarragona 21 destaquen que el Gremi de Pagesos celebra els 75 anys de la Pietat de Jujol. Arribem a les 12:35, un minut per agafar aire i continuem.
Bueno, vamos de entrada con algunos datos.
Tercera votación del Brexit, el desenlace, el previsible.
¿Os imagináis cómo salió esta historia, Ana, José Luis?
Es que os habéis tirado, vamos, como locas a las gambas.
Porque se lanza bueno, a todas.
Loco.
¿Qué más tiene pensado hacer el gobierno de Pedro Sánchez?
Juan y Jero hablan del cine, nosotros chupamos la cabeza. A la
¿Pero cómo nos vamos hoy?
Que no te vayas a ningún sitio, quédate aquí, que estás muy bien.
Mira dónde tienes el móvil, hombre, que lo quieres ocultar.
Mis vergüenzas, por favor.
13 al día, de lunes a viernes a las 8:30, en 13.
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Herrera en COPE. Cope Tarragona Reus 93.5 i Cope Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Vinga, seguim amb més coses a Herrera en Cope a Tarragona. Continuem parlant, com fem cada setmana a aquesta hora, d'alimentació de vida saludable. I avui ens centrem en alimentació infantil. En parlem amb la Cristina Jardí. Ella és graduada en nutrició humana i dietètica, especialista en nutrició infantil, en embaràs, lactància i nutrició esportiva, i també doctora per la Universitat Rovira i Virgili. Cristina, bon dia i gràcies.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
M'he deixat alguna cosa, suposo.
No, molt bé, molt bé.
Però, a més, recent doctoranda, no? Ens va comentar la de la Gina, enhorabona, sí, noia, sí, que sí. Això moltes té molt mèrit.
Gràcies.
De fet, anomeno a la Dara, perquè ara la gent dirà, potser, oi, on és avui la Dara, que sempre ve cada dilluns? Ara ho comentàvem amb la Cristina abans d'entrar. És tan aplicada, la Dara Gina, que ella avui no hi podia ser. Una abraçada des d'aquí. I ens va dir, però no pateixis, que jo parlo amb la Cristina, que té un tema interessantíssim, no? I així que aquí estàs, jo sóc una manada, Cristina.
No, molt bé, molt bé.
A mi la Dara em diu això i jo... Me'n refio. I és veritat que n'hem parlat... Mira, fa poc parlàvem, de fet, amb ella del tema de l'alimentació durant l'embaràs, uh-huh. No? Que és un tema que també sempre genera dubtes, no? Hi ha que, com llegendes urbanes i de vegades, no? Hi ha modes també en això, suposo. Sí. Que això també pots venir un dia a parlar-ne, que em sembla molt interessant.
Ho és,
no? Però suposo que, no sé, hi ha molts dubtes en les persones que ens estiguin escoltant ara, no? Embarassades, de vegades et trobes amb, suposo, coses de, no, això no es pot menjar, o això sí, no? Ja no tenim gaire clar, veritat? No. No hi ha una taula clara.
I tampoc hi ha gaire ajuda al respecte.
No?
No. No, perquè, clar, des de consulta no es donen les pautes alimentàries normalment. Llavors, clar, la figura del dietista nutricionista, el no ser-hi,
clar.
Doncs tampoc no pot ajudar, a menys que sigui doncs, per privat.
Exacte. Això, mira, reivindicació que també fa la Dara sí. Sovint aquí, que la figura del dietista, de la dietista nutricionista, estigui dins la sanitat pública, sí. No? Que seria, jo crec...
Importantíssima.
Sí. En això, en l'embaràs i en tot, perquè al final l'alimentació no és part de la nostra salut, no?
Sí.
Per tant, doncs mira, ja està. Entres un altre dia a parlar més a fons de l'embaràs, perquè avui sí que volíem centrar-nos en el tema de l'alimentació infantil. Crec que és arran de precisament la teva tesi, no?
Sí.
La teva tesi doctoral. Has fet un estudi sobre com influeix l'alimentació en els infants a l'hora del seu desenvolupament, tant el físic com el neurològic, no? Aquesta és la base, diguéssim.
Sí.
A partir d'aquí, quins eren els temes que tu volies doncs, mirar en detall, Cristina?
Bé, doncs ens vam centrar en quatre principals objectius. Un dels primers va ser valorar el consum de les fórmules infantil versus la lactància materna. Quina era aquesta ingesta a partir d'aquestes fórmules infantils que trobem al mercat. Vam analitzar doncs, un 90% de quasi totes les fórmules infantils comercialitzades aquí a Espanya.
Déu-n'hi-do.
Sí. L'altre objectiu doncs, va ser valorar una mica l'efecte de la lactància materna sobre el neurodesenvolupament del nadó. També comparat amb els nadons que feien fórmula infantil. El tercer objectiu va ser doncs, analitzar tota la dieta dels nostres nens que vam analitzar i veure doncs, quin era aquest consum alimentari a partir doncs, de què ingerien i què consumien més. I per últim, i per mi doncs, un molt xulo i molt interessant, va ser quin consum de sucres lliures tenien els nens ja des d'edats molt primerenques, concretament als 12 mesos,
uh-huh.
I quin efecte tenia als 30 mesos aquest excés de sucres que consumien.
Vale. Estem parlant a partir d'aquesta alimentació a través de fórmules, no? Les fórmules que estan al mercat.
Sí, bueno, una va ser, el primer va ser només les fórmules perquè durant els 6 primers mesos de vida només s'alimenten a través de llet.
Clar.
O llet materna uh-huh. O bé les fórmules infantils.
I de vegades combinades, no? Suposo.
Clar, sí, a veure, és mixte. Uh-huh. Sí. I llavors a partir dels 6 mesos és quan introduixen alimentació complementària. Llavors nosaltres volíem també valorar aquests dos períodes, no? Només el període de lactància i el període ja en què s'introduís l'alimentació complementària i en què el nen ja assoleix una dieta quasi bé igualada a la de l'adult.
Atenció, perquè tinc aquí la dada. Aquest estudi l'heu fet a partir de 154 no? nens
sí.
i nenes nascuts a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus des dels 6 mesos fins als 30 mesos. Vull dir, és una feina
sí.
Que tu has de prendre amb paciència, no? De vegades sí. Aquí ara parlarem de resultats, no? però la feinada que hi ha darrere, no?, per arribar a aquestes conclusions, déu-n'hi-do, eh?
Sí, hi ha moltíssima feina des de treball de camp, i després a nivell estadístic, d'analitzar, no?, de publicacions d'articles en revistes doncs, científiques indexades. Hi ha molta feina, però també és molt gratificant veure tots els resultats i poder-ho dir.
Clar, parlem de resultats. Evidentment, l'estudi és molt ampli, però tu què destacaries? Què ens destacaries, Cristina, d'aquests resultats que heu obtingut?
Bueno, doncs principalment, primer parlaré del període de lactància, que només s'alimenten doncs, de llet. Doncs jo destacaria la diferència que existeix entre les fórmules infantils i la lactància materna. Sí que és veritat que la lactància materna hi ha molta evidència sobre tots els beneficis que aporta i el substitut ideal quan no es pot donar, quan no es pot realitzar la lactància materna, sigui pels motius que sigui, doncs el substitut ideal són les fórmules infantils. Això queda, ha de quedar molt clar.
Vale?
Però sí que és veritat que les fórmules infantils, doncs, hi ha una normativa a nivell europeu doncs, que diu quins valors han de tenir aquestes fórmules infantils en quant a diferents macro i micronutrients.
Sí.
Llavors, aquests valors, potser nosaltres, a través d'aquests estudis, no, han pogut veure que igual haurien de tornar-se a mirar, perquè creiem que solen estar bastant elevats. Vale? Doncs, o sigui, tenen tendència a estar a l'alça, doncs disminuir-lo. Per què? Doncs perquè a través del primer estudi que t'he dit de la composició de les fórmules infantils van veure que aquesta ingesta que els nens tenien doncs els aportava un excés especialment de proteïnes i un excés en quant a micronutrients. Quan parlo de micronutrients doncs parlo de ferro, de calci, sodi, magnesi, etc, etc. Llavors, tan dolent és el dèficit com l'excés. Llavors, clar, al comparar amb la lactància materna veiem nens que estan molt, molt suplementats. Per tant, clar, nosaltres seguim les recomanacions en quant a ingesta alimentària de llet. No? Doncs, per exemple, als 3 mesos se recomana doncs, 900 mil·lilitres. No? Als 6 mesos, doncs, mig litre. Doncs aquest consum, estem veient que aquests nens estan molt, molt suplementats en quant a principalment proteïnes i micronutrients.
I això quines conseqüències pot tenir, Cristina?
Pues moltíssimes. Principalment, doncs, d'obesitat. L'obesitat és la principal característica no, que pot aportar. Perquè s'és vist no, que en nens, i en diversos estudis, que aquest excés de proteïna a través de les fórmules infantils se relaciona doncs, amb un major desenvolupament del nen, són nens més grans, que a la llarga es transforma en un risc d'obesitat, sobrepès i obesitat. Aquest seria el principal risc d'aquest excés.
És veritat que, evidentment, heu analitzat, segons dius, el 90% de les fórmules que hi ha al mercat al nostre país. Evidentment, aquests productes passen uns controls, evidentment, no? I està dintre de controls sanitaris importantíssims, no? Però, com tu dius, potser s'han de revisar els paràmetres, no? A nivell europeu parlem, això no és una qüestió
És que tots ells, totes les llets, se troben dins dels valors que estableix aquesta normativa. Però, clar, aquesta normativa estableix dos valors, un mínim i un màxim. I totes les fórmules se troben al valor mig d'aquests valors. Sí. Llavors, nosaltres creiem que hauríem de treballar des d'aquí i disminuir aquests valors, no? Que fossin més a la baixa que no pas a l'alça. Perquè si no és el que es veu, no? Que hi ha un excés de suplementació.
De fet, això s'ha fet amb altres productes, s'han revisat, no? Els límits, d'això n'hem parlat aquí en aquest espai, no? S'ha canviat la normativa en quant a, per exemple, refrescos, no? Ja s'està treballant en altres, per exemple, per reduir el tema de salts amb processats i tal. Clar, són normatives que, evidentment, no són allò definitives, no? Es fan en un moment en què es creuen que aquests valors són els correctes, però es van modificant amb el temps.
Exacte, sí.
Per tant, primera conseqüència directa, no? Aquest excés d'alguns dels paràmetres. Més coses que us van cridar l'atenció fent l'estudi.
Bé, doncs llavors, el segon estudi que van fer, que també va ser publicat a revistes, una revista indexada científica, anglesa, doncs van veure el consum una mica alimentari d'aquests nens, doncs a partir dels 6 mesos, aquesta introducció alimentària. I veiem que normalment segueixen la normativa en quant a la introducció alimentària, que se'ls, bueno, que se'ls diu a consulta, però tot i això hi ha un excés també en quant a proteïnes. Proteïnes, quan parlo de proteïnes, doncs parlo dels aliments d'origen animal, principalment, no dels d'origen vegetal. Parlaríem d'un excés de carn, un excés de peix i un excés d'ous. ¿Vale? Principalment, nosaltres sí que és veritat que hem vist que als 12 i als 30 mesos aquests nens feien un consum fins a 5 vegades superior, principalment de carn.
És que, mira, m'està recordant, ara estic rient perquè ara explicaré una batalleta personal, però és que justament vaig tenir aquesta conversa ahir amb diverses mares del meu voltant que deia, una d'elles havia llegit un article sobre aquesta qüestió i deia, ho estem fent malament, perquè, per exemple, si jo tinc pèsols i peix i diu el nen que no vol, jo sempre li dic, sí, però com a mínim el peix te l'acabes. Sí. I és una mica això que m'estàs dient, no?, en el fons. Sí. Sempre tenim la idea, tots, la majoria, vaja, dir, no, com a mínim, si no s'ho acaba tot... Que s'acabi el pollastre o que s'acabi el peix. I potser hauria de ser l'inrevés, no?
Sí, clar, és que quan som... Exacte. Realment, aquí a Espanya som grans consumidors d'aliments d'origen animal i que ens aporten moltes proteïnes. Per tant, clar, fem el mateix amb els nostres nens, no? Llavors, si no s'acaba l'arròs, bueno, sobretot que s'acabi el pollastre i em quedo tranquil·la. Realment, no segueixen les recomanacions en quant a aquests grups alimentaris, vale? No, si es diu que als 12 mesos el consum, ho invento, perquè no ho sé exacte, però si es diu que ha de ser uns 50 grams al dia de carn o de peix, se'n fa doncs, fins a 5 vegades més. Se'ls dona dinar, se'ls dona sopar, se'ls dona berenar amb trepar, se'ls dona totes hores, no? En canvi, el consum de proteïna d'origen vegetal, que seria a través de les llegums, doncs no se'ls dona.
Per tant, estem parlant d'un excés de consum de proteïna en dietes estàndard, Vull dir, en dietes normals. Per tant, això és una cosa que hem de repensar a tots. Això jo crec que val per petits i per grans, en aquest
totalment.
Cas. I tu has dit una cosa important, també, segons les recomanacions que es fan a consulta, no?
Sí.
Tu segueixes el que et diu, en aquest cas, els pediatres, no?
Exacte.
Tornem una mica al que dèiem al principi, la incorporació de la figura, no?, el dietista, nutricionista en l'atenció primària, no? Que com ens podria ajudar a redirigir una mica tot plegat.
Clar, és que realment el pediatre, evidentment pobre, pues imagina't, no? Si té que controlar part de l'alimentació, part de...
Clar.
És complicat. Llavors, si els hi ha de... No tots els pediatres els recomanen. Doncs mireu, amb aquestes edats on són 30 grams de a través de la carn de... de pollastre, no?, o del peix, no ho diuen, no? No arriba a la mare o al cuidador de l'infant.
I, de fet, tenen formació, evidentment, en nutrició, però no específica que això no. és el valor afegit que ens aporta aquest altre professional, no?, aquesta altra figura. Em porta a la mateixa una mica conseqüència que em parlaves al principi amb el tema de l'excés. Obesitat és una mica, no? Problemes de sobrepès.
Clar, perquè és que, a més, no només ve el consum alimentari a través dels aliments d'origen animal o vegetal, en quant a proteïna parlant, sinó que també ve a partir de la llet. Perquè la llet també conté proteïna, no? Llavors aquí s'ajunta, no?, consum de llet més consum de proteïna a través del carn, el peix i els ous, i aquí, doncs, trobem un excés brutal, brutal.
No em vull quedar sense temps. Passem, et sembla, al tema dels sucres, que tu creus que jo crec que és molt essencial, i aquí amb els sucres, amb la Dara, som molt diligents. És un tema que tractem moltes vegades perquè des de moltes vessants ens porta a parlar del tema dels sucres.
Molt important.
Hi ha un excés de sucres en aquestes fórmules, en aquestes preparades?
No. L'excés s'observa a través dels aliments que s'introdueixen a partir dels 6 mesos. Principalment hem vist que aquests nens, no, als 12 mesos, tenien un consum superior al recomanat per l'Organització Mundial de la Salut, que ens diu que no ha de ser superior al 10% de la ingesta energètica total. Doncs nosaltres vam veure que aquests nens, als 12 mesos, tenien un consum superior a aquest 10%, crec que oscil·lava sobre el 12 o el 13%, i que aquest consum provenia principalment d'aliments com les farinetes, que trobem avui en dia als mercats, etcètera, a la farmàcia, no?, que venia a través dels potitos, que venia a través dels sucs, principalment dels sucs infantils, no? Dels sucs de fruita.
Sí, dels sucs preparats.
Exacte. Uh-huh. A través de xutxeries que els hi poden oferir els pares, de les galetes, de la brioixeria... Són nens que a partir dels 6 mesos ja tenen un consum molt elevat en tots aquests grups d'aliments que acabo de nombrar. I això ens van quedar molt parats, no?, perquè realment tampoc se segueix realment la normativa europea, no?, que diu que abans de l'any d'edat aquests nens no haurien de consumir sucre.
Yeah.
I ja consumeixen unes quantitats superiors, però que són tremendes, no? Llavors, clar, aquest consum, als 12 mesos, ja hem vist que als 30 mesos eren més nens doncs, amb sobrepès i obesitat.
Ja en aquestes sí, sí. edats, eh?
Sí, sí, sí.
Imagina't,
sí.
O sigui, és que amb això hem d'anar amb cura,
sí,
clar.
Sí, no, no. I és que, a més, nosaltres el que vam fer és ajustar tota aquesta alimentació per altres factors que poden influir en l'obesitat, doncs com són el pes de la mare durant l'embaràs, el pes del nadó al naixement, altres, no? altres consums com són la proteïna, lípids, etc etc. I vam veure que només eren els sucres lliures, a través d'aquests grups d'aliments que he nombrat, els que afavorien aquest risc de sobrepès i obesitat.
Déu-n'hi-do. Sí. Ara, molta gent ens estarà escoltant i dirà, això a la pràctica, Cristina, quina recomanació? Evidentment, hi ha un tema legal que ens has explicat molt bé al principi, de, per exemple, canviar aquests barems a nivell de normativa sí. europea, no? Però a nivell pràctic, ara, la gent que ens estigui escoltant a casa, que potser tingui nens petits, com faig jo per ajudar a disminuir, per exemple, aquestes quantitats de
doncs
sucres?
Treballar molt des de casa, fer molt nosaltres els aliments, comprar aliments naturals, els que trobem al mercat, no? Més fruites, més verdures, més cereals integrals, les farinetes doncs, que trobem, intentar evitar-les, no? O almenys sí que és veritat que existeixen algunes doncs, que són molt baixes en sucres, doncs intentar comprar més aquestes que no pas les que tenen una quantitat superior als 5 grams per 100 grams de producte. Però treballar molt des de casa, fer aliments naturals, consumir doncs, més cereals integrals, més pa integral, doncs, arròs integral, i sobretot més fruita i més verdura, i no donar des de ja tan petits doncs aquests aliments que, pobres, estan tan avesats a consumir, com són sucs de fruita, com són doncs, brioixeria, bolleria, tot això oblidar-ho. Donar més fruita, més entrepans, podem fer mil i una coses, però aquests nens no consumeixen. A més, no només afavoreix aquest risc de sobrepès i obesitat, sinó que les preferències alimentàries. Després, el nen, tu li ofereixes unes verdures, no? I et dirà, a mi ja m'has fet provar l'altre gust, jo per què perquè mai de menjar això si no té aquest sabor tan bo que ja m'has donat a provar.
Clar, és que estem parlant de nens fins a 30 mesos,
sí.
És a dir, dos anys i mig, més
sí.
o menys, no? Clar, al final estàs educant el paladar del futur,
clar.
No? I és això, les preferències.
Clar.
Ja no és tant el ara que també, sinó a futur, no? Quina elecció farà aquest nen o aquesta nena a l'hora de triar, no? Això és importantíssim.
I evidentment.
No és poca cosa.
No. I és que, a més, són nens més mal menjadors. Aquests nens que estan avesats a menjar tants productes ensucrats, amb greixos saturats, no? Principalment doncs, aquests de bolleria, no? Pastisseries, etc. Són nens més mal menjadors i que a l'hora d'oferir-los fruites, verdures, etc., doncs, evidentment, te diuen que no, que ja els has fet provar aquests altres aliments, doncs que doncs aquest gust ja no els agrada
clar,
tant.
Clar.
I és normal, estem mal acostumant al seu paladar.
És
i és el que hem d'evitar.
Això s'ha de treballar. No em queda gaire més temps, però em sembla interessantíssim. Ara has de tornar algun dia. No sé si m'he deixat alguna cosa que consideris essencial d'explicar aquí als oients.
Doncs bé, simplement i molt important, l'alimentació del nen durant els 1000 primers dies de vida. Hi ha molta evidència que està associada a augment de risc en quant a enfermetats, no només obesitat, sinó que doncs, a malalties cardiovasculars, a diabetes, dislipèmies, obesitats, per tant, incidim molt des de l'embaràs i fins a aquests 1000 primers dies de vida, que serien doncs, més o menys fins al segon cumpleanys del nen, fins al segon aniversari, doncs incidim molt amb l'alimentació. Doncs aportar, i després, a partir d'aquí també,
clar, clar.
Però principalment doncs, hi ha molta evidència durant aquests 1000 primers dies de vida que està associat a aquest mal consum, no?, a major risc de d'aquestes malalties que acabo de nombrar. Per tant, incidir molt.
És importantíssim. A mi també m'agradaria dir, introduir-ho, perquè hem parlat al principi del tema de les fórmules infantils, no? Evidentment, ho has dit tu, no? Està demostradíssim els beneficis de la llet materna en aquest
sí.
cas, però també hi haurà gent que dirà, clar, hi ha gent que no pot, per diferents circumstàncies, no? Donar el pit una vegada ha parit, que tampoc això sigui un problema. És a dir, no és que no estem dient que les fórmules siguin dolentes,
No, ni molt menys.
Que ningú s'ho prengui així. També aprofito per recordar que existeix un banc de llet materna, que
sí.
a vegades ens n'oblidem, i això és importantíssim,
molt,
no? També, vull dir,
molt.
A vegades és desconegut.
Molt, no. És que jo crec que hauríem d'incidir també més, des de consulta, els beneficis de la lactància materna. Evidentment, quan la mare no pot, no pot, i estan l'únic substitut, l'únic, és la fórmula infantil. Però sí que és veritat que hauríem de recalcar molt des de consulta ja, doncs, això, aquests beneficis, que hi ha, a més, un banc de llet materna molt necessari, sí, especialment per nens prematurs, i incidir molt, molt en aquests aspectes i recalcar que les fórmules infantils no són dolentes, al contrari.
No, no, no.
L'únic, doncs, que s'hauria de revisar aquesta normativa per disminuir aquests valors.
I aprofito per recordar-lo del banc de llet, perquè és veritat que aquí n'hem parlat alguna vegada i jo crec que encara és força desconegut, i les mares que sí que estiguin en aquest... És una cosa que es pot donar en un moment molt determinat de la vida, per tant, si algú que ens està escoltant, doncs pots aportar també en aquest banc de llet, igual que la resta podem anar a donar sang, no?, amb més regularitat. Tenen informació a www.bancsang.net, allà tenen la informació també sobre aquest banc de llet materna i les possibilitats de donar, no?, també llet materna. Doncs, Cristina, un tema interessantíssim avui, et faré tornar per parlar de l'embaràs,
Encantadíssima.
Sé que és un tema important. Gràcies,
moltes
torna
gràcies
quan vulguis.
A vosaltres.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com, en Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Repassem tres actes destacats d'agenda avui. Comencem a la ciutat de Tarragona, a les 8 del vespre, a l'església de Sant Agustí, presentació de l'opuscle de la Germandat, que anirà a càrrec de la rectora de la Universitat de Rovira i Virgili, Maria José Figueres. L'entrada és lliure a l'església de Sant Agustí a les 8. A Reus, avui, a partir de les 6 de la tarda, tenen portes obertes al Conservatori de Música de la Diputació. Mostraran la seva activitat diària a la ciutadania avui, els dies també 3 i 4 d'abril. Portes obertes a partir de les 6. I acabem amb una proposta a Salou, a la Torre Vella. A partir de les 6 de la tarda podem veure l'exposició Vigas Luna, Natura Eròtica, una aproximació de les pràctiques artístiques que, més enllà del cinema, va dur a terme el famós personatge al llarg de la seva existència. Es pot veure fins al 6 d'abril, de dilluns a dissabte, de 6 de la tarda a 8 del vespre.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @CopeTarragona.
Doncs acabarem amb música. Avui sona Marvin Gaye, perquè fa exactament 35 anys que ens deixava. Una mort tràgica. Va morir, de fet, assassinat a trets pel seu pare després d'una discussió. Ens queda la seva música. Avui el recordem amb aquest What's Going On. Amb ell arribem a la una, ara 5 minuts per les notícies, i després parlem de llibres de literatura infantil i juvenil. Tenen algun llibre, recorden algun llibre que els enganxés especialment, que els va fer, potser, interessar-se, introduir-se al món de la lectura? Doncs ens ho poden fer saber a través del Twitter, @CopeTarragona, i del WhatsApp del programa, 672 65 35 34. Fins ara.